Al matí, amb Raquel García. Tothom a taula.
La cultura japonesa ja forma part indispensable de la nostra cultura i la seva gastronomia amb el pas del temps cada vegada s'hi ha anat arrelant més. Dominada per l'arròs, les verdures i el peix, el seu protagonista principal és el sushi. I vosaltres, us heu atrevit a tastar-lo? Sou fans absoluts? Doncs per sortir de dubtes hem anat al carrer per escoltar fins a quin punt us heu volgut submergir en aquesta fascinant gastronomia japonesa.
Pues de salmón y toda la variedad, sí que la fe en casa. Bullí el arroz y después posarle el salmón y tot això.
M'agrada poc, poquet, per provar res, una miqueta i ja està. El que hi porta és arròs enrotllat amb salmó.
A veure, de tot una mica, perquè m'agrada tot una mica. A mi m'agrada el d'atún.
Que porta el salmó amb l'arròs. Jo el faria a casa meva, el que passa que no sé com.
Todo, casi todo, he probado todo, pero está muy, muy, muy rico.
Yo siempre fuera porque no me atrevo a hacerlo, porque lo sé que no me va a salir igual.
Doncs sí, n'he provat alguna vegada i sí, sí, sí. En principi tots estan bé, el que porten arròs, amb salmó, amb algues també. Bueno, és un tipus de menjar diferent, no estem acostumats a la nostra cultura, però mica en mica s'ha anat introduint i no és que sigui un plat per menjar-ne cada dia, però bueno, de tant en tant també està bé. No m'he atrevit a fer-ho a casa.
A mi específicament no, però al meu marit li encanta. Tot el que sigui sushi li agrada. Molt, 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 molt. A veure, a mi no és que no m'agradi, però prefereixo altres coses. El gust així, doncs com que no ho sé. Però a ell sí, de salmó, amb aguacate, tots aquests els normals. I realment el gust no m'acaba. Sushi, what? Sushi.
Doncs ja hem comprovat que sou molt atrevits i suposo que encara teniu molts dubtes, per exemple, sobre el temps de cocció, sobre els secrets a l'hora de presentar-ho o fins i tot com maridar-ho. Doncs nosaltres tots aquests aspectes els comentarem com cada dilluns al Tothom a Taula amb el Josep Maria Pàrrega. Bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé,
jo cansadet.
Tu cansadet, no? Perquè ahir em sembla que vas participar a la Rua. Bé, content?
Home, molt bé. A més, vam guanyar el segon premi.
Felicitats.
Igual que l'any passat, moltes gràcies.
Felicitats.
I realment molt content, cansat, però molt content. I des d'aquí, si m'ho permets, si envio una salutació molt especial a tots els companys del meu grup.
Doncs queden saludats i doncs ara també saludem nosaltres al Pau Duran. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Com estàs?
Bé, no ha sigut tan dura, la posta funció del carnaval, vaja, però Déu-n'hi-do també el cap de setmana el que ha donat de si.
Doncs avui en Pau Duran no anirà al Mercat Central ni el posarem doncs allò a prova en algun dels establiments que hi ha a la nostra ciutat perquè es queda a l'estudi perquè tenim una altra prova i és que avui, doncs a part de parlar del sushi, parlarem d'un altre dels elements que ens han arribat de la seva gastronomia japonesa, que és la coneguda beguda anomenada sake. I si a Sabadell hi ha un ambaixador del sake, podríem dir que aquest és en Paco Querol, del restaurant Nou de la Borriana. Bon dia, Paco.
Hola, molt bon dia.
Que ara ens has portat aquí dues begudes.
Sí, hi ha una ampolla de cada una de les cures o segudegues que estan aquesta tarda a la Casa d'Oran.
Uh-huh. Perquè explica'ns, avui has vingut perquè aquesta tarda organitzeu una festassa, podríem dir, a la Casa d'Oran. A veure, festassa, en què consisteix?
Festassa no, és una, en realitat és una presentació.
Uh-huh.
És una presentació de dos cures, sellers japonesos, que elaboren sake, amb la particularitat que venen els propietaris del celler. Fan únicament dos actes a Espanya, un es farà demà a Madrid, i hem aconseguit que l'altre acte d'aquesta presentació d'aquestes dos cellers sigui aquí a Sabadell. I són, avui en dia són dos dels cellers amb més prestigi del Japó.
Déu-n'hi-do, quin nivell, no? Com els has enredat? Com ho has aconseguit?
No, enredat no.
Els has dit que els portaries a dinar al teu restaurant,
real,
no?
Realment portem ja gairebé 3 anys treballant amb el tema del sake. Amb el tema del sake, a partir d'aquí la seva difusió, a partir d'aquí ja viatges al Japó, contactes amb japonesos residents aquí que es dediquen també al tema de la importació i distribució de sake, I, a més, que això coincideix, vale, amb una revalorització d'aquesta beguda en, al Japó i també en la resta del món. Uh-huh. I el seu creixement a Europa i a Espanya és realment significatiu en els 3 anys passats, i continua.
Perquè explica'ns com vas descobrir tota aquesta beguda, no? I també com intentes donar-la a conèixer, perquè és veritat que el sushi ens ha arribat molt, però el sake encara potser és una mica desconegut, no? I té moltes virtuts que després anirem desgranant.
Sí, el sake... A veure, el sake jo entro en aquesta beguda perquè... Bueno, primer per professió, perquè jo soc sommelier. Vale? Entonces, arran d'aquí... Jo realment, o sigui, entro al sake després d'anar 3 vegades al Japó i ni tastar-lo, perquè jo tenia aquesta sensació, aquesta imatge del sake que tenim tots nosaltres, o sigui, també em va passar, hasta que aquí, jo realment el vaig estar aquí, al restaurant Shunka, amb Hideki, que es coneixien des de que va obrir el Shunka, i li vaig dir un dia, dic, dona'm un sake, jo que tinc confiança, dona'm un sake que m'agradi. I ho va fer. Em va donar un sake premium, que són uns sakes de qualitat. Sake premium, en comparació amb el tema del vi, seria... El sake que prenem per aquí seria un vi Don Simón, per dir marques, que coneix tothom, que és un vi de taula arreglat i tal, i un bon sake seria un vi amb denominació d'origen.
Clar.
Vale? Amb una certa qualitat que ja està... reconeguda d'alguna manera.
Per això potser no ens agrada, perquè no hem tastat el sake adequat, no?
Exacte,
podríem
perquè
dir.
El sake que es tasta aquí és un primer que serveix malament, perquè serveix al final com un xupito, després que és un sake que té additius, té sucre, té alcohol afegit, no té una graduació molt alta, però això té una sensació, això afegit al tema que és una beguda feta d'un cereal amb el qual els nostres registres que tenim, o sigui, nosaltres sempre que tastem alguna cosa fem un arxiu mental i és un sabor, el sabor del sake és un sabor que no tenim recorregut. Vale? Tot això afegit fa dintre que sigui una bebida que nosaltres assimilem més a una mena d'orujo, dulzón i rarot que no una beguda similar al vi o la cervesa, que realment és el que és.
No sé si a vosaltres us ha cridat l'atenció, però a mi d'entrada això de el sake, clar, estem acostumats a veure'l, no? Al final del menjar, i en canvi pot ser com si fos una cervesa.
Sí, el sake està pensat per prendre-ho durant el menjar. A més, les seves característiques, al contrari que el vi, està pensat perquè mai passi per sobre del menjar. O sigui, el que fa el sake en realitat, per això va molt lligat a la filosofia de la cuina japonesa, que és una cuina, bueno, ja veurem, Josep Maria ens ho explicarà, però és una cuina, al contrari que la nostra, és una cuina amb sabors més sutils, que guarda molt el sabor del producte, poca manipulació. Llavors, què fa? El sake el que fa és que tu vas bevent, però en canvi tu vas, el sabor del que realment estàs menjant no t'ho modifica. En comptes del que a vegades pot passar amb el vi, perquè és un producte amb moltíssima personalitat. I amb maridatge realment és que anem molt cuidat. Nosaltres perquè estem acostumats al sabor del vi, però hi ha realment maridatges que són absolutes aberracions, que nosaltres les fem i no passa res amb el vi. Carxofes amb vi negre, és igual.
I llavors com hem arribat a la situació de que vas a un restaurant xinès, que no és ni japonès, és xinès, i al final de l'àpat et porten un sake que no deu ser premium, precisament, no?
No, segur que no. Com arriba, no. Hi ha molts restaurants xinesos que fan cuina a la japonesa, això d'entrada, perquè ven més la cuina japonesa, o està més de moda, que no la cuina xinesa. I segon, perquè per un tema també de costos, de preu. Clar, tu un sake d'aquests es compren amb backing box, també com el vi, o sigui, a granel o a doll. En canvi, un sake premium realment no és un sake barat, tampoc. No és una beguda barata. Primer, per el tema de el que costa el transport. Primer, perquè tampoc hi ha molt, amb la qual cosa també, si tu no pots carregar containers, que a més tenen que ser refrigerats també, això també eleva el cost, i els arancels. Cosa aquesta, que a partir deu ser ja, tot això cau perquè hi ha un acord entre Japó i la Comunitat Europea que es posarà en marxa ja, suposo que d'un dia o un altre, amb el qual molts dels impostos d'alimentació, agricultura, automoció i tot arreu, cauen a zero. Amb la qual suposo que és tant per una part com una altra. O sigui, tindrem oportunitat d'exportar coses nostres cap allà, i en el tema aquest del sake pues, podrà baratir-se una miqueta més. Realment no és un producte car, ja,
Doncs ara anirem desgranant i descobrint més sobre aquesta beguda, però també és el moment de que el Josep Maria, primer, abans de beure, no? Perquè aquesta és una beguda que hem dit que és per prendre durant el menjar, primer doncs va, haurem d'encendre els fogons. Què ens proposes avui, Josep Maria?
Bé, doncs...
Perquè avui era portat, un repte, eh?
Sí, us he portat una mica de receptetes i llavors doncs, parlar una mica del sushi, no? Que és el que ens demanaven, no? Una mica l'origen, no? Doncs documentant-nos diu que fa milers d'anys que els pescadors ja feien servir l'àcid làctic que desprenia l'arròs per conservar el peix, no? Gràcies a aquest cereal doncs es conservava, i al principi els mariners es menjaven el peix i llençaven l'arròs, i després la necessitat va fer que s'apreciessin els dos aliments, no? Fins a arribar una mica a lo que és el sushi actual, no? Com a trucs una mica a l'hora de preparar-los,
que
sempre
donem
algun truquet d'aquests, no?
Aviam.
Però que posar-se a fer sushi, o sigui, és un procediment doncs que has de tenir manetes, eh? És molt acurat,
jo vaig fer un taller,
molt
em va agradar molt i vaig pensar, com a taller és una cosa molt divertida i per fer amb amics, però per fer el sushi a casa no em veig amb cor, prefereixo trucar o anar al restaurant,
no,
la veritat.
Té feineta, aquí potser no podem dir és una tasca d'aquesta que podem fer amb nens, tot i que sí, no? Si nosaltres aprenen ells, no? Però déu-n'hi-do, no?
Però Josep Maria, la traça de tallar, i és que vam fer un desastre a casa un dia, saps? De dir, no s'assemblen res al que veus a les fotos.
Sí, bueno,
la realitat i les expectatives, no? Com surten allà els memes a internet.
Sí. Bueno, és que són molt meticulosos, o sigui, només el Paco m'imagino que també ens ho dirà, no? Però només els ganivells japonesos ja són tot un món, no? O sigui, com es molen els ganivets, com és tot un món, no?
Sí, la veritat és que són molt perfeccionistes. Bé, i això després es veu.
Sí, amb el tema del tall, conteu que un itamae és un senyor que talla sushi. L'especialització en tall són 2 anys, d'estudis al Japó.
Imagina't, només com per posar-te tema... a tu a casa, saps? A tallar el salmó.
Només per el tema del tall, i després és el que hi diu, hi ha un ganivet per cada cosa, bueno, és tot un món. És
com un ritual, no? A mi m'agrada perquè és, no? Té tot un procés, però pels més atrevits has portat alguna recepta, no?
Sí, i tant. Bé, doncs a l'hora dels consells, doncs, per exemple, les mans, que s'han de remullar cada vegada que toquem l'arròs a l'hora de fer el sushi sense arribar a gotejar, doncs remullar la fulla del ganivet a cada tall perquè l'arròs tampoc no s'enganxi, que ha de ser un tall també molt precís, l'estureta amb la que emboliquem les rotlles de sushi, recobrir-la també amb plàstic per facilitar la feina, no? I després, parlant una mica dels ingredients, doncs si es fa servir el peix cru és molt important que hagi estat congelat, tot i que em consta que no tothom ho acaba de congelar, però la normativa sí que sí ho requereix, no?, pel tema dels paràsits, no?, de l'anisac i tot això. Els vegetals és molt important que hagin estat processats prèviament i tallats en tires primetes. I després, doncs, ingredients com l'alga nori, que és l'alga aquesta que acostumem a trobar, no?, a l'hora d'embolicar el rotlla de sushi. Com a condiments, doncs, per exemple, el soyu, que és la salsa de soia japonesa, que és un condiment imprescindible. El gari, que és el gingebre dolç, encurtit i tallat a llàmines, que també es fa servir molt. El shiso, per exemple, que és la herba aromàtica que en alguns llocs també substitueix el gingebre. El wasabi, per suposat, no? aquest rave picant conegut també com namida, i que realça molt el sabor del sushi, que té un picant així molt, molt balsàmic, no? El mirin, per suposat, no?, que és el vi aquest d'arròs sense alcohol. Es fa servir peix, es fa servir marisc, que com es fa servir també carn, fins i tot, no? Tot i que quan pensem en sushi solem recordar només en peix i verdures, també hi ha sushis de carn. Es fan servir l'ou, es fa servir molt les hueves del peix, no?, que és un component essencial, no?, de la cuina japonesa, i per suposat les verdures, no? Voleu que fem una passejada pels tipus de sushi?
Vinga.
Sí, doncs
sí, jo sempre plio a l'hora de demanar.
Doncs, per exemple, quan parlem de sushi, parlem del maki sushi, que és la varietat potser més estesa, que consisteix en rotlles d'arròs amanits amb sucre i vinagre, i que bueno, es poden farcir com vulguem, no? Parlem també del futomaki, com un altre tipus de sushi, També parlem de l'uramaki, que un exemple, per exemple, de l'uramaki és aquest que s'enrotlla de l'inrevés, que també el sentim parlar com California Roll.
Sí.
Els nigiris, el nigiri sushi o nigiris, que són les filets de peix o marisc que es col·loquen a sobre d'una peça d'arròs així en forma allargada.
Boníssims.
També parlem de temaki sushi, que són per aquells que no tinguem el temps de muntar rotlles d'arròs, doncs és una versió informal que s'acaba a la taula. I per últim també podem parlar dels gunkan sushi, que són així en forma de vaixell, que és una, consisteix en una base d'arròs, uh-huh, i amb l'ingredient principal a sobre i l'alga nori a embolicar-la, tot perquè no es desfaci. Vale.
Perfecte, doncs ara ja, Pau, ara ja ho tens clar, quan vagis, no sé si ja t'ha quedat molt, si ho has retingut.
La teoria està molt clara.
Bé, a l'hora de preparar sushi és molt important també l'arròs, el tipus d'arròs que es fa servir i la seva, i per si posar la seva manipulació. Uh-huh. Llavors, bueno, jo us he portat una recepta de com preparar l'arròs del sushi, que és la
base. Això és bàsic,
És el fil conductor, no, de tot el que ens acompanyarà.
Vinga, va, que el Pau apunta que aquesta setmana portarà un tàper.
Mira, la recepta, 600 grams de varietat d'arròs japònica o d'aquest rodó, tipus per fer sushi, que això ja ho trobarem a qualsevol supermercat. Aproximadament uns 3 gotets, 3 gots d'aigua, el mateix que d'arròs, i per a la salsa 885 centímetres cúbics de vinagre d'arròs, 30 grams de sucre i 15 grams de sal. La preparació, barrejar el sucre i la sal amb el vinagre i remenar per dissoldre. En un bol posem 3 gots d'arròs i ho rentem bé amb aigua corrent, tantes vegades com sigui necessari, i canviant l'aigua fins que surti clara i sense el midó. Ho deixem reposar 30 minuts. Posarem l'arròs en una cassola profunda i afegir el mateix volum d'aigua que d'arròs. Cobreix la cassola i cuina a foc mitjà. El deixem bullint durant 2 minuts i baixem el foc al mínim i cuinem 13 minuts aproximadament. El retirem del foc i sense treure la tapa deixem reposar durant 10 minutets més. Posarem l'arròs en un recipient obert i regar amb la barreja del vinagre, el sucre i la sal. I amb l'espàtula de fusta barrejar l'arròs sense aixafar-lo i evitar remenar en cercles fins que els grans estiguin sols. Abaniquem l'arròs fins a la temperatura corporal i la cobrim amb un drap humit per evitar que s'assequi, i és per fer el nostre sushi del tipus que vulguem.
D'acord. Vale. Ja tenim la base, I ara va, una recepta.
I ara una recepta. Mira, us he portat, per exemple, la recepta de la sopa miso, que és una sopa japonesa molt coneguda, i si us sembla, la compartim. Per 4 persones, 1 litre de caldo de verdures, o també podem fer servir el dashi en pols, que és el caldo que es fa amb les algues i el bonítol, que és un caldo molt suau, un paquet d'alga wakame, 4 cullerades de miso blanc, que és la pasta de soia fermentada en sal marina, tofu, bolets shiitake secs, 2 cebes tendres, un rajolí de salsa de soia, 12 cloïsses i sal. La preparació. Per començar, poseu els bolets shiitake en remull en un bol, poseu l'alga wakame també en remull en un altre bol durant 5 minuts i poseu les cloïsses en un altre bol amb aigua i sal perquè treguin la sorra que pugui tenir. Després talleu els bolets shiitake a llàmines, reserveu-los i escorreu-los també les algues. Talleu-les a trossets i reserveu-les. A continuació, escalfeu el caldo de verdures i quan sigui calent separeu una part del caldo de verdures en un bol, dissolgueu molt bé el miso blanc i reserveu-lo. Tot seguit, al cassó on teniu el caldo de verdures, afegiu l'alga wakame i deixeu-la coure a foc lent durant 2 minuts fins que l'alga s'infli. Després, afegiu els bolets shiitake i el miso bisol i deixeu-lo coure a foc molt baix, sense que bulli, durant un minutet aproximadament. Seguidament, afegiu el tofu tallat a daus d'uns 12 centímetres i deixeu-lo coure durant 4 minuts més. I mentrestant, en una cassola sense aigua, poseu les cloïsses, tapeu-la i espereu que s'obrin. Finalment, talleu la ceba tendra per la part verda de la tija i ja per acabar, serviu la sopa en bols individuals amb la ceba tendra per sobre, un rajolí de soja i les cloïsses amb closca per plat.
Perfecte.
Perfecte, boníssim.
Doncs ara que hem menjat una mica, Raquel...
Vinga, jo crec que ara ja és el moment, no?, de... Primer que ens explica una mica més sobre els saques que ha portat, no?
Però així anem olorant i ja... Sí? Bueno, no sé...
Vinga, va, ja tens gana,
Paco,
tu. Ja
és que m'ha fet gana Josep Maria i ara dic, home, vinga, una mica de líquid,
vulguem,
no?
Jo si comencem. Volem ja...
Vinga, sí, comencem. A veure, primer explica'ns quins són els saques que has portat i doncs això, explica'ns els saques que has portat i que tastarà el Pau Durant.
Mira, he portat 2 saques, un de cada celler que vindran aquesta tarda. un saque, es un saque de Shichida. Això és un celler que està situat al sud de Japó, a l'illa de Kyushu. És un sake. El sake té categories igual que el vi.
Sí.
Vale, comencem per aquí. Per ser un sake pur d'arròs, és a dir, no porta cap additiu, només hi ha arròs, té una denominació que es diu Junmai. Això et garantitza que el sake té només arròs, no porta ni alcohol afegit, ni sucres, ni cap afegit més, sinó només el fong koji, però que és necessari per la seva elaboració.
D'acord.
Els dos són Junmai. A partir de que són purs d'arròs, tenen una altra classificació que és per el polit del gra d'arròs. El gra d'arròs es poleix. Es poleix, que vol dir que van buscant el centre de l'arròs. No el parteixen, Van buscant el centre de l'arròs. Sabeu aquella punteta blanca que té l'arròs?
Sí,
sí.
Vale?
Sí,
pues
sí.
L'arròs que es fa servir per fer el sake, la punteta aquesta la té al mig. Vale? Contra més ens aproximem a aquesta punteta, el sake tindrà més cos, serà més net i serà, entre cometes, més bo.
Vale? D'acord.
O de més categoria. Depèn d'aquest poliment, compteu que això va sempre passant gra a gra per una polidora, tantes vegades com sigui necessari, perquè el que no es pot fer mai és escalfar el gra d'arròs.
Ah. Vale?
Amb un polit que tu deixes el 70, com a mínim un 70% del gra d'arròs, seria un ongoso. Si deixes com a mínim un 60% del gra d'arròs, seria un jinjo. I si deixes com a mínim un 50%, o sigui la meitat del gra d'arròs, seria un deijinjo. En aquestes categories, el primer que tastarem, començarem per un amonioto, que és l'altre celler, que és només un jinjo, amb un polit d'arròs que està amb un 50%. Podria ser un deijinjo o un jinjo. Els han classificat com a jinjo, ja està. I l'altre té un polit d'un 45%, Shichida. Començaríem primer, perquè entre cometes és més lleugeret.
Vinga, va, que som dos quarts de 12 del matí i el Pau Durant després ha de fer produccions i redaccions.
És musat fort, pica.
El tema de l'alcohol, que espanta molt amb el tema del sake, no patiu, perquè el tema de l'alcohol és exactament igual al vi. Estem parlant d'unes gradacions entre un 12 i un 15 normalment, i pot arribar fins a un 17 o un 18 en el cas dels sakes que no són diluïts.
I Paco, és molt important, no?, també que el sake sigui de qualitat, i també el recipient, no?, el got on
sí.
Ara doncs en Pau està olorant, no?, però aquest got és també, suposo, que adient per beure aquesta beguda.
Sí, això són les tassetes típiques japoneses que es diuen choco, vale? I aquesta és la que a mi més m'agrada, que és aquesta, que és més oberta.
Llavors això, Paco, explica una mica quin procés faig. Oloro, haig de fer alguna bufadeta, com es fa el tas del sake pròpiament?
El tas del sake, segons són molt pràctics, s'ho prenen i ja està.
Vinga, vale. Cap a dins, i ara ens dius, a veure, el Josep Maria també el voldrà tastar, no?
I tant.
Evidentment, pots fer tot el que fas quan tastes un vi. Pots posar en una copa, pots olorar-lo, pots fer tot el que es fa. Vale? Però el sake no... Jo no ho he vist mai allà. Així que aquí sí que ho fem, O sigui, quan nosaltres agafem un sake, a vegades fem igual que el vi, posem a la copa. Per què? Perquè estem acostumats a agafar els paràmetres olfactius per aquí, però bueno, ja està.
És moltíssim més suau del que m'esperava.
Moltíssim més suau.
Que et pensaves que et donaria un tequila?
Clar, que seria un cop així, i més, és molt més matisat de gust.
A més, tenia en compte una cosa, el sake, aquest tipus de sake, és un sake totalment natural. Què vol dir? No porta cap afegit per conservar-lo. Hi ha sakes que no s'hi fa res, que són les nama, que són sakes sense pasteuritzar, i el màxim que es fa per conservar-lo és pasteuritzar-lo.
Però llavors,
amb la qual no porta sulfits.
I llavors, Paco, és només l'arròs, o sigui, amb
és
l'arròs per aquesta beguda.
És només arròs, i un altre component que és molt important dintre la cuina japonesa, que és un fong, que és el koji, que ho necessitem.
Què és el koji?
El koji és un fong. És un fong que nosaltres fem servir perquè quan nosaltres tenim el gra d'arròs polit...
Quan és nosaltres... fort, una mica?
No,
no
és fort. No, és la sensació que tu et dona, perquè la gamma aromàtica que tu tens...
Per l'escalfor, no?
La gamma aromàtica que tu tens... No tens aquesta gamma aromàtica de l'arròs. O sigui, és el sabor del cereal, però no et crema la gola. O sigui, per alcohol no és. És aquesta... i tu tens molt relacionat, s'assembla molt a l'anís, a un gust anissat, però és pel gust, no és per l'alcohol.
Sí.
I nosaltres això ho relacionem amb l'alcohol, amb el licor. Però, en canvi, és molt més suau que el vi.
Sí, no té la part forta, que et ve després de fer glopet d'anís, que allò dius, uai,
no,
et passa cap avall,
i
això
no
és molt
més suau. El que passa és que tu aquest sabor anissat que et ve, que prové del gra de l'arròs, que no és un sabor d'alcohol, sinó que és el sabor del cereal, tu, amb el teu arxiu mental, ho tens relacionat amb, una, amb un licor aquí.
Clar. I què t'anava a dir? I llavors, amb què maridaries aquest, amb sushi, per exemple, o amb qualsevol peix, o amb què hauríem de beure aquest tipus de sake?
Amb tot.
Amb tot.
Absolutament amb tot. És que aquí, aquí està el poder d'això. Clar, el que és una aberració i és totalment normal és maridar sushi amb vi. En canvi, ho veiem normal. Entens? I ells ho veuen normal, també. O sigui, no hi ha regles. Però tècnicament, el sake és millor per lo que es deia, perquè tu no estàs tapant mai el sabor del menjar, vale, amb tot. Una altra cosa és que nosaltres estiguem acostumats o no. Això és una altra història. Però tècnicament amb tot. Un producte amb el que marida sensacionalment, que és un producte molt complicat de maridar, vale, que aquí és un maridem així també a lo bèstia, perquè estem acostumats, és el pernil. El pernil, per la seva categoria, o les anxoves, per la seva categoria de ser un aliment que és un salazón, vale? Si tu ho prens amb vi, sobretot amb vi negre, què passa? Que ressalta molt el taní del vi. Per què? Perquè la sal ressalta el taní del vi, que fa que el vi sigui més amarg, i el pernil també. Però, en canvi, amb el sake, marida molt bé. Per què? Perquè segurament heu sentit a parlar del cinquè sabor, que és l'umami.
Sí.
Vale? Un sabor que ara s'està posant, bueno, no s'està posant de moda, crec que hi sentim parlar molt, però és un sabor que realment que existeix. Que realment això ho va descobrir un professor japonès, que era Kikunae Ikeda, que era professor a la Universitat d'Hamburg, i va descobrir que hi havia unes partícules que feien que les coses siguessin bones. Realment, umami vol dir això que fa bones a les coses.
Ai, m'encanta.
Mira, Paco, jo em tiro a la piscina. Amb el primer que m'has deixat tastar,
sí,
faria els sushis i la sopa que m'ha dit el Josep Maria. El segon, que m'ha anat com més enrere, que no sé si per qui anaves al punt aquest de tastar, agafaria un d'aquests plats més forts, potser tipus uns oyakodons, uns yakisobas.
Exactament. Sí? Exactament. Si a tu primer amb el sushi agafaries un sake amb un sabor més suau, no tan intens, vale? O sigui, no aniries a aquell sake que ha anat a buscar el centre de l'arròs, vale? Que si estaríem parlant d'un jumbai, com a molt un jumbai jinjo, vale? Amb el qual tens una cosa molt més suau, molt més lleugereta, molt més vertical, diguéssim, d'alguna manera, i l'altre que dona molt més volum, seria com un vi blanc amb barrica, dona molt més volum, molta fruita, que amb l'altre que estigui gairebé no tens, però amb aquest ja et dona més fruita blanca, meló, préssec. Aniríem per aquí, aniríem per una carn, per un plat d'aquests més contundents. Sí, sí.
Escolta, si volem anar-hi, Paco, coses pràctiques, què hem de fer aquesta tarda? Encara tenim temps, ens podem apuntar?
Sí, això teniu temps, o sigui, és una presentació. Està pensada, evidentment, per professionals, tant de la gastronomia, per periodistes, per tothom, i, evidentment, vosaltres podeu anar-hi. Sí, si no hi ha cap problema.
Com serà l'acte? Explica'ns una mica l'acte com l'heu organitzat.
Bueno, és l'acte, té un format típic d'un acte, d'una presentació d'un producte. O sigui, obrirem les portes, esperem a 5:15, vale? La gent ja podrà entrar, ja podrà començar pues, a tastar els sakes que es presenten. Ja estaran els senyors Nakai i Shichida, que són els propietaris dels cellers.
Que suposo que hi haurà un traductor, no? Que
sí, estarà Yutaro de Tokyo Ya, que és el patrocinador, diguéssim, de lo que és l'acte. Estarà jo mateix, Toki, no de traductor, però sí per poder explicar el sake, quan la gent ho està tastant, pues, quina categoria té, de quina manera està fet. I després a les 6 preveiem que arribi la regidora i faci ja la presentació de l'acte. Jo mateix explicaré una miqueta el que és el sake, presentaré els dossiers que venen, una miqueta de la seva història, a on estan, què és el que fan, i després per res, després continuarà tastant la gent que vulgui fins allà a 7:15. I a les 8 estic tenim previst ja tancar perquè ells tenen que marxar.
No és el primer acte que organitzes relacionat amb el sake. De fet, l'any 2017 vas organitzar amb el col·lectiu Cuina Vallès un sopar experience, no?, amb maridatge de sake, que va ser molt celebrat. Suposo que l'objectiu de totes aquestes activitats, Paco, és donar a conèixer doncs, a aquesta beguda, a aquesta cultura, no?, i que a poc nosaltres doncs, l'anem adoptant. Els
exacte.
Beneficis que ens aporta.
Exacte,
no?
això més o menys és un tema de divulgació. O sigui, a partir d'aquí, de que tu tens, descobreixes alguna cosa que realment és un producte que és molt bo, és igual que, imagineu, fa 10 anys el tema del sushi o el tema de la soja. Qui no té soja a casa ara?
Ara tothom, exacte.
Clar.
Primer que, i segon que estem parlant d'una beguda, que sigui una beguda a la mateixa categoria, diguéssim, del vi. Clar, en un país que gastronòmicament és potentíssim, és molt potent. O sigui, la gent, els cuiners, gastrònoms, tothom ho diu, o sigui, Japó és Japó, i sempre ve la resta, França, Itàlia, però Japó és una cosa i l'altra és una altra.
Tenim doncs una cita, moltíssimes Raquel. Moltíssimes gràcies a tots tres i que vagi molt bé l'acte d'aquesta tarda. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies.